Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Centres educatius de Sabadell es preparen a contrarrellotge per la reobertura un cop la ciutat entri en fase 2 previsiblement el pròxim 8 de juny. Els directors d'escoles i instituts treballen per adaptar-se a les noves circumstàncies, traçant circuits segurs d'entrada i sortida i extremant les mesures d'higiene, tot plegat amb grups reduïts en què tindran prioritat els alumnes d'infantil, els de 6è de primària i els de 4 d'ESO. La directora de l'escola Sant Julià, Àngels Martínez, creu que en el seu cas seran molts els pares que optaran per no portar els fills a classe i assenyalar com a principal motiu la gran incidència del virus a la zona nord de Sabadell. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Les mesures són molt restrictives. Podrien designar una declaració conforme aquests alumnes tenen totes les vacunes posades, conforme aquests alumnes no han estat en contacte amb ningú que tingui Covid, etcètera, i que tenen febre. Per tant, suposo que això també fa que les famílies no siguin reàcies a venir a l'escola. Uh-huh. Perquè, clar, són molts requisits que han de complir.
Els directors dels centres educatius consultats per la 94.6 creuen que aquestes dues setmanes fins al final de curs poden ser un bon banc de proves de cara al setembre. És divendres 29 de maig. Comencem.
Titulars.
L'educació marcarà bona part del Notícies Migdia. D'aquí a uns minuts conversarem amb el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La institució ha demanat a la Generalitat que ampliï l'ús de targetes moneder per als alumnes que aquest curs reben una beca menjador durant l'estiu. Actualment, prop de 18.000 estudiants vallesans reben una ajuda d'aquest tipus.
Ràdio Sabadell engega una campanya per fer costat al petit comerç.
Consisteix en oferir espais gratuïts de publicitat que s'emetran els mesos de juny i juliol a l'antena de l'emissora municipal. En parla la cap d'operacions de la 94.6, Carme Matamala.
A partir d'avui farem una promoció en antena explicant aquesta possibilitat de que la gent ens enviï les gravacions. Us ho explicarem també a través de la web, a través de les xarxes socials i intentarem fer-ho arribar també a totes les associacions de comerciants.
Els botiguers interessats poden enviar una falca de 20 segons al correu electrònic publicitat@radiosabadell.fm.
I a partir de les dues, al programa Hotel Suís, analitzem l'estat de forma del Sabadell després de les primeres sessions a la nova Creu Alta.
Escoltarem el preparador físic arlequinat Xavi Moñino explicant, entre altres coses, que de moment no hi ha cap jugador que s'hagi lesionat en aquests primers entrenaments sobre la gespa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. A les portes del cap de setmana ens interessem per la previsió meteorològica que avui ens acosta el Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, què tal? El pas d'un sol que aquesta tarda i vespre divendres farà complicar la situació meteorològica a bona part del país, a la meitat nord, a la meitat sud gairebé ni s'assabentaran. Per tant, més o menys del Camp de Tarragona cap al sud, allà doncs, persistirà aquesta tarda i divendres el cel serè o poc nublat, tot i que hi haurà nuvolades a punts de muntanya, però no esperem precipitació. Però del Camp de Tarragona, del nord del Camp de Tarragona cap al nord, allà les nuvolades sí que seran més importants i, de fet, deixaran el cel molt nublat o cobert a tot el quadrant nord-est. Amb ruixats o xàfecs que ja cauran des del migdia i que des del Pirineu, Prepirineu, aniran avançant cap al sud i al final de la tarda vespre poden arribar també al litoral i prelitoral de Girona i de Barcelona. Fins i tot algun ruixat a última hora al nord del Camp de Tarragona, no el descartem. Ruixats, xàfecs o tempestes localment amb calamarsa o pedra i d'intensitat forta localment també. Per tant, hi ha un avís activat per intensitat forta. De cara al dissabte i diumenge, doncs, en general, fa net, matins bàsicament assolellats, amb algun banc de boira, també núvols baixos al litoral, que es desfaran, i a la tarda, novament, repetició de les tronades i dels ruixats a la zona, això sí, només del Pirineu i del Prepirineu. Temperatura, si fa o no fa, com la d'aquests dies. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens Ens interessem ara per la situació a les carreteres catalanes, que a aquesta hora és molt tranquil·la. No hi ha cap incidència a aquesta hora, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. També s'ha normalitzat ja la situació en un tram de l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que havia quedat tallat en un carril a conseqüència d'un vehicle avariat a l'altura de Sant Cugat en sentit Tarragona. Passen 5 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les escoles i instituts sabadellencs viuen amb incertesa la seva possible reobertura a partir del 8 de juny, a partir de la fase 2 de la desescalada. Les fortes mesures de seguretat fixades des del Departament de Salut fan molt difícil aquest retorn, ja que suposa, sobretot, limitacions del nombre d'alumnes per aula, però sense comptar amb més personal docent. Tot i això, els centres educatius preveuen que moltes famílies decidiran no portar els seus fills a les aules davant la por al coronavirus. Els equipaments consultats pel programa El Cafè de la Ràdio han prioritzat l'assistència d'alumnes de cursos concrets i sempre carent amb una funció més d'acollida i suport que no pas lectiva.
Sí, les escoles han prioritzat la presència dels alumnes d'educació infantil amb limitacions a les aules, mentre que instituts i centres de secundària han posat per davant els estudiants de quart d'ESO i segon de batxillerat. Són solucions temporals que apunten difícilment es podran aplicar quan comenci el curs que ve. En el cas de l'Institut Arraona, el seu director, Toni Lamagrande, apunta a una falta d'espai.
En el nostre cas encara pitjor que un centre amb edifici. Nosaltres estem en mòduls prefabricats. De normal ja no tenim... Els espais sempre són reduïts. Ens costa aquesta organització. De fet, utilitzem les instal·lacions de l'escola Can Jon, Roureda, que tenim pròximes. Llavors nosaltres ho tenim encara més difícil per poder fer aquesta planificació que ens indiquen des del Departament d'Educació. Realment ens hem de seure i pensar-ho bé perquè no surten els números. Espais està clar que no tenim.
Des de l'Escola Sant Julià, en canvi, apunten la falta de professorat com a principal problema per iniciar el curs que ve de forma presencial. La directora del centre, Àngels Martínez, assegura que s'estan contemplant tots els escenaris possibles.
Nosaltres tenim espais, això ja l'hem pensat. Estem fent, de fet, el pla pel setembre, per l'entrada al setembre, contemplant 3 escenaris diferents, l'escenari normal, que aquest pensem que no serà, però a veure, el contemplem, és un escenari híbrid, que seria, doncs això, tenir les classes d'aquesta manera, vull dir, desdoblades, i el pla de tancament, vull dir, de confinament una altra vegada. Són els 3 escenaris que tenim.
En el mateix sentit, treballen des de l'Escola Pia, on l'obertura de les pròximes setmanes servirà de banc de proves sobre la logística. No obstant això, també cal tenir en compte altres qüestions, com apunta Jordi Fontova, director del centre.
Quines matèries es farien presencialment, quines matèries es podrien fer online. Pensem, per exemple, en els alumnes més grans, que les matèries optatives o les matèries més específiques es podrien fer online i les altres es podrien fer al centre. Pensant també en un pla que sigui asimètric, perquè l'escola a distància pot funcionar relativament bé per alumnes autònoms, però està clar que no funciona en absolut per alumnes molt petits. Aleshores, aquests escenaris que estem contemplant, que estem preveient, doncs passen per la selecció de les activitats, per la selecció dels continguts, per veure de quins espais hauríem d'adaptar per poder acollir tots els nous grups que es farien i per donar prioritat a l'alumnat més petit.
Tot i els problemes que ha suposat la implantació de les classes telemàtiques, els 3 centres asseguren que el sistema s'està consolidant entre els alumnes, sobretot els més grans. En aquest sentit, assenyalen que podria ser una bona opció per reduir riscos de cara al curs que ve.
I el Consell Comarcal del Vallès Occidental demana estendre durant l'estiu les targetes moneder que han substituït les beques menjador durant la pandèmia del coronavirus. La institució creu que la mesura serviria per pal·liar part de les dificultats econòmiques que travessen moltes famílies i que s'han vist agreujades per la crisi sanitària. Avui en parlem amb el president del Consell i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Consell Comarcal ha demanat que les targetes d'ajut de menjador també estiguin actives a l'estiu, en període no lectiu, una petició que s'ha traslladat al govern de la Generalitat, oi?
Sí, entenem que aquest és un molt bon recurs per tal de poder garantir la suficiència alimentària de moltes famílies. Com bé sabeu, amb aquesta situació de confinament es van habilitar aquestes targetes menjador, que des del propi Consell Comarcal doncs es van repartir per tots els beneficiaris de la beca menjador, i en aquesta situació absolutament extraordinària en la qual estem vivint, el que reclamem és que aquestes targetes Moneder no fineixin ara amb el curs escolar, sinó que siguem capaços també, amb aquesta situació absolutament excepcional que viurem a l'estiu, de poder-li donar continuïtat. Per això fem la petició al conjunt del govern de la Generalitat, no només al Departament d'Educació, sinó també, en aquest cas, doncs, als departaments que faci falta, perquè amb la situació doncs, que en aquests moments estem veient a la comarca, amb la quantitat de gent que està afectada directament per un ERTO, amb la gent que està a l'atur, i per tant doncs, el que vindrà també durant els propers mesos, jo crec que és absolutament indispensable que aquests recursos hi puguem donar continuïtat en el temps.
Clar, aquest curs, el 2019-2020, ja hi havia gairebé 18.000 nens i nenes de tota la comarca amb un ajut menjador, però clar, la crisi del coronavirus agreujarà aquesta situació. Quines són les previsions?
Les previsions que tenim és que s'ha iniciat el període per tal de poder sol·licitar una beca menjador pel curs vinent, és que s'incrementi. Actualment estem superant aquests 17.000 beques menjador. Cal recordar que aquestes beques menjador, la major part de les quals, pràcticament el 90% d'elles, són beques al 50%, això significa que o bé la família en qüestió o bé l'Ajuntament que es fa càrrec de l'altre 50%, si la família en aquest cas doncs, no té aquesta disponibilitat, i que, per tant, en el fons el sistema de beques menjador també s'aguanta gràcies a la col·laboració que ha fet durant tots els cursos escolars als ajuntaments. Jo crec que això també és important de recalcar. Nosaltres ens hem compromès des dels ajuntaments i des del propi Consell Comarcal amb el recurs de les beques menjador, en garantir aquesta suficiència alimentària, i el que ens diuen en aquest cas doncs, els propis treballadors socials és que necessitem ara, durant aquest període estival, també poder reforçar precisament doncs, aquest recurs.
Tenen una estimació dels diners que serien necessaris per mantenir en marxa aquestes targetes Moneder durant l'estiu?
Mira, els càlculs són bastant senzills de fer, perquè les targetes Moneder es recarreguen cada 15 dies amb 40 euros. Això significa que per poder passar tot el mes de juliol i tot el mes d'agost serien al voltant de 240 euros per targeta Moneder, i per, en aquest cas doncs, les 17.000 persones beneficiàries estarien parlant al voltant d'uns 4 milions d'euros.
D'on haurien de sortir aquests diners?
Doncs haurien de sortir en part doncs, del Departament d'Educació, en part també haurien de sortir, evidentment, doncs, del Departament d'Afers Socials i Família, perquè penseu una cosa, si no surten aquests 4 milions d'euros de la Generalitat, hauran de sortir d'algun dels recursos municipals que ja tenim habilitats per tal de poder ajudar les famílies, i que en aquests moments estem ajudant. Pregunteu, si no, com estan en aquests moments els rebostos solidaris de bona part dels nostres municipis, pregunteu a Càritas, pregunteu a Creu Roja, i en aquests moments doncs, tenim una situació, jo crec que si no són capaços de poder posar en marxa aquestes targetes Moneder durant els mesos de juliol i agost, podríem arribar al col·lapse. Jo crec que això és important també dir-ho amb aquesta fredor, però jo crec que és absolutament indispensable que la Generalitat faci aquesta aposta en aquests moments absolutament excepcionals. A més, les targetes Moneder jo crec que és un recurs que no acaba estigmatitzant els nens i nenes que ens resulten beneficiaris. Anar a un rebost solidari, en moltes ocasions, això significa, en part, una estigmatització per part del propi nen i de la família, no? Jo crec que aquest hauria de ser l'aposta que aquest estiu, no?, haurien de fer tots. Penseu també que des de la Generalitat de Catalunya se'ns demanarà als ajuntaments, i la major part dels ajuntaments estem treballant amb recursos de tipus socioeducatiu, a través dels casals d'estiu, a través dels casals de vacances, que posarem en marxa amb molta solitud i segurament sense l'ajuda que hauríem de reclamar per part de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que si les targetes Moneder ja s'ha fet l'esforç de poder-les repartir entre totes les famílies, ha de ser senzill que la Generalitat trobi aquests 4 milions d'euros, perquè els ajuntaments estem apostant precisament per tal de donar suport, no només en temes alimentaris, sinó en moltes altres qüestions a les famílies, sense que això sigui de la nostra competència i responsabilitat. No?
I són ajudes...
Digues.
Deia, són ajudes de les quals només es beneficien alumnes de primària, o aquí també estarien inclosos els alumnes de secundària, que també són els més damnificats en quant a aquestes beques, no?
Bueno, aquesta ha estat sempre una reclamació que hem fet des del Consell Comarcal pel que fa referència als alumnes de secundària. En principi, els alumnes de secundària són poquíssims en comparació amb els alumnes de primària. Per què? Doncs perquè en el funcionament ordinari dels instituts s'ha imposat la jornada intensiva i a l'haver-hi jornada intensiva els alumnes en principi no s'han de quedar a dinar en els instituts. I, per tant, bona part dels menjadors que hi havia als instituts ja no hi són i, per tant, ni tan sols tenen la possibilitat molts alumnes que tenen moltes dificultats en les seves famílies per tal de poder garantir un àpat en condicions al dia de poder sol·licitar aquesta beca menjador en els seus centres, en els seus instituts, precisament perquè estan fent aquesta jornada intensiva i perquè no hi ha menjador. Això és un dels temes que sempre ens hem queixat. De fet, hi ha hagut una aposta per part del propi Consell Comarcal perquè en els instituts de les zones més deprimides que tenim a la comarca es posés en marxa un projecte que es diu Dinem Junts, i el que fa és un pic, acaben amb la seva jornada lectiva els alumnes que estan amb més dificultats socioeconòmiques en els instituts, com deia abans, de les zones doncs, més pobres de la comarca, els facilitem no només un àpat, sinó també activitats de reforç escolar. Clar, això ho estem fent doncs, perquè el Consell Comarcal considera que és absolutament indispensable, però ho estem fent sense l'ajuda, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que el compromís dels ajuntaments sempre hi ha estat i ara el que volem fer notar també és que necessitem el compromís de la Generalitat perquè aquest sigui un estiu que, malgrat aquesta situació d'absoluta excepcionalitat i amb aquesta crisi econòmica i social doncs, que ja estan notant bona part de les famílies de la nostra comarca, siguin capaços de posar solucions.
Doncs veurem al llarg de les pròximes setmanes si aquesta petició del Consell Comarcal del Vallès Occidental, tan necessària d'altra banda, acaba o no en un calaix. Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal, gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
I encara en matèria educativa us expliquem que Sabadell podria comptar amb dos instituts d'escola públics nous el curs 2021-2022 que se sumarien al Joan Sallarès i Pla a Campoamor. El director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, ha confirmat a Ràdio Sabadell que els dos centres estaran ubicats al nord i al centre de la ciutat.
Oi que en tenim un al sud? Doncs mirem cap al nord. I cap al nord gairebé segur i cap al centre és una possibilitat, no és, però cap al nord pràcticament segur que l'any que ve haurem de fer una proposta d'aquestes.
La implantació d'aquest model en dues escoles més de la ciutat, però haurà d'esperar fins al curs 2021-2022, un any després que comenci a funcionar l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla el pròxim setembre. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Jesús Vinyes ha explicat que finalment es podran fer les obres d'adequació de les instal·lacions aquest estiu, tot i haver estat en dubte per l'afectació de la pandèmia del coronavirus. Amb la incorporació d'alumnes de secundària al Sallarès i Pla, Educació dona per resolta la manca de places històriques de la zona sud de Sabadell.
I nosaltres tenim molt d'interès en això, perquè la zona sud de Sabadell era una zona que havíem d'escolarització de secundària, hi havia una mancança, que ara això ja ha passat, ja està, hem fet un institut nou, hem fet un institut d'escola nou, i per tant, amb això, l'únic que fem ara ja és anava en temes de qualitat, no? Treballar més en temes de qualitat de fer una bona oferta, no?
Jesús Vinyes ha apuntat que el model d'institut-escola suposa diversos avantatges. D'una banda, la continuïtat de l'alumnat de primària secundària en un mateix centre educatiu i de l'altra, que els instituts-escola no acostumen a superar els dos grups, de manera que la complexitat és molt més abastable, ha assegurat el director de Serveis Territorials.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de tema. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han iniciat un projecte per trobar una vacuna contra el coronavirus, és a dir, contra el virus de la Covid-19. Des de l'inici de la crisi sanitària, són molts els grups de recerca que s'han llançat a la cursa per la vacuna. Aquest cop, però, des de l'Autònoma es vol fer una aproximació diferent sobre el virus, una nova metodologia que encara no s'ha provat en cap dels assajos que s'estan realitzant.
Aquest projecte es basa en el disseny de proteïnes que imiten les partícules del virus, una aproximació que encara no s'ha tastat en cap altra investigació. Per tal de tirar endavant aquest projecte, diferents centres de la mateixa autònoma o que estan vinculats amb la UAB tindran un paper important en les diferents etapes de desenvolupament de la vacuna. Ho explica Armand Sánchez, vicerrector de Recerca i Transferència de la UAB.
Aquesta és una iniciativa diguem-ne, molt, molt bona, perquè és transversal en la nostra universitat. A part d'involucrar els hospitals que tenim nosaltres com a Facultat de Medicina, Vall d'Hebron, Sant Pau, Germans Trias i també el Parc Taulí d'aquí a Sabadell, tenim involucrats en aquest projecte un conjunt de grups de recerca molt pluridisciplinar, perquè va des de disseny d'aquestes molècules, que això es fa des de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de l'Autònoma.
Des de la UAB han iniciat una campanya de micromecenatge per ajudar a tirar endavant aquesta investigació. També es pot col·laborar amb altres projectes de la UAB, com ara aportar finançament perquè infants en risc d'exclusió social puguin gaudir d'un casal aquest estiu.
L'àrea metropolitana nord, la sud i el barcelonès es converteixen en una única zona sanitària i, per tant, es permet la mobilitat entre elles. Era una demanda que havia traslladat al govern català i que comptava amb el suport de tots els ajuntaments.
El ministre Salvador Illa ho va confirmar ahir en la mateixa roda de premsa en què va parlar de l'evolució del desconfinament. La ciutat i, per tant, la resta de l'àrea metropolitana nord, la sud i el barcelonès seguiran una setmana més en fase 1. També segueix en aquesta fase la regió de Lleida. A banda, el Ministeri de Salut ha confirmat que dues comarques, el Garraf i l'Alt Penedès, passen ja a la fase 2, com també ho faran les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central.
El Parc Taulí crea una unitat de coordinació amb els CAPs pels pacients amb seqüeles pel coronavirus.
Es tracta de la primera unitat funcional de la Covid a tot l'estat. El seu objectiu és permetre el seguiment dels pacients amb seqüeles de la malaltia vírica, algunes de les quals poden aparèixer després d'haver patit la malaltia, tot i fer-ho de manera lleu o asimptomàtica. Paral·lelament, la unitat ha potenciat un estudi basat en proves serològiques a un miler de persones entre pacients i personal sanitari per conèixer si han generat anticossos. Segons el primer resultat, el 90% dels malalts en generen i entre el 5 i 10% dels asimptomàtics també tenen una resposta immuna.
I les denúncies per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma creixen de nou.
Ahir la policia municipal va sancionar 11 persones per saltar-se les normes del confinament. En total, des de l'inici de la pandèmia ja han estat denunciats 2.768 sabadellencs.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. Ràdio Sabadell obrirà espais de publicitat gratuïta per a tots els petits empresaris i comerciants de la ciutat.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
La campanya batejada Ràdio Sabadell Estima Sabadell arrencarà dilluns vinent i s'allargarà durant els mesos de juny i juliol. L'emissora municipal vol donar un cop de mà d'aquesta manera als petits empresaris que han hagut d'aturar la seva activitat econòmica durant dos mesos i mig arran de la crisi del coronavirus.
La ciutat torna a arrencar després d'estar tancada durant prop de tres mesos i Ràdio Sabadell també vol col·laborar en aquesta recuperació on el petit comerç i les empreses locals hi tindran un paper molt important. És per això que durant els pròxims dos mesos l'emissora municipal oferirà espais de publicitat gratuïts per emetre anuncis de les empreses de la ciutat, explica la campanya a la cap d'operacions d'aquesta emissora, Carme Matamala.
I hem pensat que aquesta podia ser una bona solució o una bona idea, que és que tots ens gravessin el seu anunci o el seu missatge, el que ells consideressin millor, que durés 20 segons, i nosaltres els anirem emetent durant tot el dia a l'emissora. Farem com blogs especials amb aquestes gravacions per poder-los ajudar.
Els missatges es poden enviar durant els pròxims dos mesos al correu electrònic publicitat@radiosabadell.fm. La campanya va dirigida sobretot als petits locals de proximitat que no s'acostumen a publicitar als mitjans de comunicació. Per això, des d'avui, la campanya serà anunciada a la web de l'emissora, a les xarxes socials i es farà també arribar a totes les associacions de comerciants.
Sí. Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. Amb Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Notícies migdia.
Reprenem la informació. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, reclama que es continuï treballant per buscar una solució a la situació de Nissan per evitar el tancament de les plantes catalanes. En la línia del comunicat aprovat a la Junta de Portaveus, la líder socialista considera que no s'ha de donar per tancada la decisió de la multinacional japonesa, que deixarà sense feina 3.000 treballadors directes i prop de 22.000 indirectes.
De fet, Ferrer s'ha mostrat contundent i ha denunciat que la decisió de Nissan arriba després de rebre un suport econòmic del govern català.
Un segon element doncs, de nuig per aquesta decisió. Ens sembla que no és una decisió correcta després de tot l'esforç que s'ha fet per part de totes les administracions amb aquesta empresa doncs, per mantenir aquests llocs de treball. I, per tant, doncs, aquest element també d'indignació doncs, pel que fa a aquest tancament, que en cap cas em sembla ni just ni justificable.
El govern català reunirà la setmana que ve amb l'Espanyol per intentar revertir el tancament de Nissan, però hi ha opcions que no es contemplen, com la de nacionalitzar la companyia. Així ho apunta la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.
Des del govern de Catalunya en ningún momento hemos hablado de nacionalizar la planta de Nissan y por lo tanto no está encima de la mesa del govern de Catalunya este tema.
Mentrestant, els treballadors mantenen les mobilitzacions amb l'objectiu de complicar el tancament. El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, assegura que Nissan no ho tindrà fàcil per marxar de Catalunya.
Que la dificultat per tancar l'empresa se verà evident amb la capacitat de mobilitzacions que farem. Renault, que serà el soci prioritari de la Unió Europea, depèn en 8 plantes de producció de les produccions i les peces d'abastiment que fem des dels treballadors i les treballadores de la Nissan. No sortiran de Roseta si no se remanca les mànigues per intentar treballar i buscar una solució i, evidentment, també formaran part del conflicte.
D'altra banda, des de Brussel·les han desvinculat avui la marxa de Nissan de Catalunya de les ajudes públiques de França a Renault.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres l'anomenat ingrés mínim vital, una prestació per a les persones vulnerables en situació de pobresa extrema.
Una pobresa extrema que pateixen una de cada 5 famílies i que es pot agreujar amb el coronavirus. Aquesta mesura, que serà permanent, fa que l'Estat garanteixi uns ingressos mínims a les famílies que no en tenen. A partir del mes que ve, 100.000 famílies haurien de començar a rebre aquesta prestació d'ofici, tot i que la idea és que arribi a unes 850.000 que la demanin. Serien uns 2,3 milions de persones. Es creu que arribarà al triple de famílies que les que ara reben rendes mínimes. La quantitat que rebran anirà dels 462 als 1.015 euros mensuals en 12 pagues, depenent de l'edat, el tipus de família, en de llar i d'ingressos que ja es percebin. És un ingrés compatible amb ajudes autonòmiques com la renda garantida de ciutadania de Catalunya.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha advertit aquest divendres que la recuperació del sistema sanitari després del gran impacte de la pandèmia no pot ser immediata.
També ha assegurat que s'han de preparar per a una possible segona onada de cara a la tardor, quan podria coincidir amb la grip. En aquest sentit, ha anunciat que revisaran els processos de contractació i el pla de descansos dels sanitaris. També es reorganitzaran els CAPs i es comprarà material de protecció a 2 mesos vista.
I les funeràries catalanes han reportat 42 noves morts per Covid-19 en les darreres 24 hores, 16 més que l'últim balanç del Departament de Salut.
Això deixa la xifra global de víctimes en les 12.222. A banda, s'han detectat 387 nous casos positius testats, 112 menys que i ja en són 66.288. D'entre les víctimes, 6.700 persones han mort en un hospital o un centre sociosanitari, prop de 4.000 ho han fet en una residència i 778 a domicili, mentre que 802 no han estat classificades per falta d'informació.
I mor una dona en un incendi d'un habitatge a Santa Coloma de Gramenet.
Els bombers de la Generalitat han trobat el cos de la dona quan han entrat a l'habitatge aquest matí. El foc era en un segon pis a l'avinguda Benús de Santa Coloma. S'ha iniciat a 8:45 i ha estat apagat al voltant de les 11. Els Mossos ja han informat que han detingut un home per la seva possible relació amb els fets.
Fins aquí el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba a l'Hotel Suís amb tota la informació esportiva. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.